I us ho explicàvem també fa un moment aquí al Supermatí mateix. El poblat Íber de Castell, a Palamós, s'ha vist atacat per diverses pintades amb esprais de color. Aquestes pintades s'han vist en diferents indrets d'aquest poblat Íber, com la plaça de les Sitges, sobre les pedres de la muralla del poblat i també a la cisterna. Ara n'intenten trobar el culpable, David Parreño.
Totes les pintades estan firmades amb el pseudònim de Xerpa i van començar per això a les xarxes socials aquest Nadal, encara que els encarregats d'aquella zona les van detectar a finals del mes de novembre. Va ser al desembre quan un usuari de Twitter va denunciar la primera pintada a la paret del poblat. Després de la denúncia a les xarxes socials, l'historiador palamosí Gabriel Martín ha anat fent un seguiment dels actes vandàlics que s'han repartit durant aquests dies de les festes de Nadal. La pintada més recent, denunciada pel propi historiador, es va fer a la cisterna del poblat Íber. Aquest poblat Íber de Castell de Palamós està situat al promontori de Sa Coberta, al costat de llevant de Palamós. És un dels jaciments més importants de la comarca i de Catalunya, de fet, ja que s'hi han trobat assentaments humans des del segle VI abans de Crist fins a l'època romana.
Doncs per parlar sobre aquest succés, tenim en línia en Gabriel de Prado, que és el director de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Senyor de Prado, bon dia.
Hola, bon dia.
No sé si tenen algun indici de qui ha pogut ser, de qui ha pogut fer aquesta bretolada.
Doncs ara mateix no. De fet, les pintades estan signades per un tal Xerpa, que suposo que és un indici indicatiu de la persona que ho ha fet, perquè és com una mena de signatura pels grafiters, però la persona en concret no s'ha pogut identificar encara.
Escolti, per posar-hi una mica de context, quin és el valor i quina és la importància d'aquest poblat i la rellevància d'aquest poblat Íber de Castell?
Doncs aquest és un dels poblats d'aquesta època més importants que tenim a Catalunya i, sens dubte, juntament amb Ullastret, els dos jaciments d'aquesta època més importants que hi ha a la comarca. A més, és un jaciment conegut des dels anys 30 del segle passat, que ha estat investigat i en el qual s'ha treballat en diversos períodes al llarg de la història, i que és un jaciment molt ben conegut i amb un estat de conservació relativament bo.
D'acord, sabem que hi ha alguns brètols que han pintat això, però com es reparen aquestes pintades sense fer-ho malbé?
Doncs la veritat és que és bastant complicat, perquè, a més, com ja comentàveu, afecta algun dels elements més importants d'aquest jaciment, com són la muralla i sobretot la cisterna. A més, hi ha una dificultat afegida amb la cisterna, que és el tipus de pedra en el que està construïda. En el cas de la muralla és una pedra granítica, que serà més senzill, però en el cas de la cisterna està fet amb un gres que procedeix d'una pedrera que hi ha a Clos de Sant Julià, al municipi de Forallac, que és molt porosa, i en aquest cas realment serà molt complicat. Nosaltres, de seguida que es va detectar aquestes pintades, vam encarregar un estudi preliminar per determinar quin seria el millor sistema per poder netejar-les, i en aquest cas encara estem dubtant de l'aplicació d'un sistema. Bàsicament hi ha dos possibilitats: mitjançant productes químics per una banda, i per una altra de manera mecànica amb unes microprojeccions de sorra. Però en qualsevol dels dos casos serà complicat i no garanteix...
Disculpi, senyor de Prado, microprojeccions de sorra vol dir allò, sorrejar sorra amb alta pressió, per entendre'ns?
Sí, exacte. El que passa és que quan parlem de microprojecció estem parlant a una velocitat més petita, i és a dir, no seria exactament el sorrejat aquest que hem vist algunes vegades, perquè en aquest cas seria molt lesiu per la pedra, però sí que es basa en aquest concepte, que seria una de les possibilitats, però, com us deia, encara hem d'acabar de determinar quina seria la menys agressiva per aquest tipus de pedra, i en qualsevol cas no tenim la garantia al 100% de que puguem revertir i retornar la cisterna, els parets de la cisterna, al seu estat original. Realment serà complicat.
Escolti, té una valoració aproximada de quin pot ser el cost de reparació d'aquestes pintades?
Doncs el cost, com deia, sense una garantia de poder revertir-ho a l'estat original, doncs hem estimat que serà superior als 10.000 euros.
Doncs déu-n'hi-do amb la brometa. Bé, en fi, senyor De Prado, fa uns dies també vam conèixer que els agents rurals havien intervingut material expoliat amb un detector de metalls a les proximitats del poblat ibèric d'Ullastret. Escolti, no sé si em pot explicar també una mica quina és la rellevància d'aquest material que s'ha trobat i quina és la normativa que hi ha al voltant de l'ús d'aquests detectors i d'aquest tipus de troballes.
Sí, això la veritat és que és molt recent i encara no coneixem els detalls. Nosaltres ho vàrem denunciar als agents rurals, que la veritat és que amb molta celeritat vàrem poder intervenir en aquesta persona. La veritat és que és un problema recurrent, sobretot en jaciments importants com Ullastret, de persones que apareixen al voltant del jaciment amb detectors de metalls a la recerca del tresor, entre cometes. La legislació és molt clara, no es pot fer cap tipus d'intervenció arqueològica amb jaciments arqueològics sense l'autorització del Departament de Cultura, i òbviament aquesta gent no tenen cap mena d'autorització. A més, en el cas d'Ullastret estan afectant tant també com en el cas de Castell. Tots dos elements són bé cultural d'interès nacional, que és la màxima protecció que li torna la llei de patrimoni amb un bé patrimonial al nostre país. Llavors, en aquest cas, encara és més greu, no? I en molts casos, i tant en el cas dels detectors de metalls com en el cas de Castell, en molts casos estem parlant ja de no d'una falta administrativa, sinó d'un delicte penal que està tipificat al Codi Penal contra el patrimoni històric. Per tant, jo desconec el valor dels objectes que es van intervenir a Ullastret, però en qualsevol cas es va afectar sobre un bé patrimonial que està catalogat, que és bé cultural d'interès nacional, i per tant això encara ho fa més greu, no? I és curiós perquè jo crec que falta una mica de conscienciació, no? Encara, tot i que fem molts esforços envers la societat, justament aquest any, el 2018, és l'any europeu del patrimoni cultural, i crec que hem d'intensificar aquests esforços per sensibilitzar la població i perquè valorin, sàpiguen valorar quin és el seu patrimoni, no? I evitar aquestes conductes que en molts casos danyen i perjudiquen molt el nostre patrimoni.
A la pàgina de Facebook dels agents rurals, on van publicar una fotografia amb aquest material que havien intervingut, li he de dir que hi ha comentaris de tot tipus, des de comentaris celebrant que s'hagi intervingut aquest material fins a comentaris de gent que diu: escolti, això de cop i volta té valor perquè hi ha algú que ho troba, però mentre és a sota terra ningú li dona cap valor.
No és, lògicament no entraré ara a valorar aquest tipus de comentaris, però lògicament el dany que fa una persona que va amb detector de metalls és que extreu els objectes completament descontextualitzats. I com deia abans, no? Una mica la idea de la gent que utilitza detectors de metalls en jaciments arqueològics sense la corresponent autorització és una mica la recerca del tresor, no? De l'objecte valuós. Aquest objecte valuós, des de l'arqueologia científica, des del món científic, sense el seu context, no té cap valor. Per nosaltres no té cap valor més enllà del valor econòmic de l'objecte. Nosaltres el que ens interessa és poder contextualitzar-lo. Nosaltres estem fent història, intentem redescobrir el nostre passat. Llavors, si actuem d'aquesta manera, el que estem fent és no només expoliar l'element material, sinó manllevar aquestes dades que ens podrien proporcionar aquests elements, no? Però tota intervenció arqueològica s'ha de fer amb els permisos pertinents i s'ha de fer seguint uns criteris i uns paràmetres que estan ben definits amb normatives i amb la legislació, i tota la gent que actua d'aquesta manera ho fa al marge completament de tots aquests directrius.
Senyor De Prado, encara una última qüestió. Han acabat les festes de Nadal i aquest any s'ha posat en marxa una iniciativa que es deia Nadal al Museu, en la que el Museu d'Arqueologia d'Ullastret hi participava. No sé si em pot fer una mica de balanç de com ha anat aquesta campanya.
Doncs la veritat és que ha estat molt positiva. Aquesta és una campanya que ja hem organitzat en diversos Nadals, que sorgeix de la xarxa de museus de les comarques de Girona, a la qual participen tots els museus que estem adherits en aquesta xarxa, entre els quals hi ha la Seu d'Ullastret. I la veritat és que el balanç és molt positiu. És una manera d'acostar a la gent, a la mainada, a la gent més petita, el nostre patrimoni, els nostres museus, i donar a conèixer una mica el panorama museístic d'una manera més simpàtica, més amena, als infants, no? I la veritat és que, si no recordo malament, és la tercera edició en la que participem en aquesta campanya Nadal al Museu, i el balanç que fem realment és molt positiu.
Senyor Gabriel de Prado, responsable del Museu d'Arqueologia, de la Seu d'Ullastret del Museu d'Arqueologia de Catalunya, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi molt bé. I aviam com acaben aquestes pintades, a veure si es pot acabar fent net en aquest jaciment arqueològic.
Bé, de seguida que puguem, nosaltres començarem la intervenció de neteja i esperem que en un període relativament curt puguem revertir la situació i puguem recuperar l'estat original.
Doncs aviam si això és així i a veure si podem descobrir qui és aquest tal Xerpa que signa aquestes pintades.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.